El suplement, amb Roger Escapa.
Què vol dir ser gran? Si ens haguéssim fet aquesta pregunta fa 30 anys, probablement hauríem tingut una resposta ben diferent de la que podem tenir avui dia. L'esperança de vida ha augmentat notablement gràcies en bona part a la ciència i ha donat una nova dimensió a la bellesa fins al punt que ara, quan una jubila, encara es pot fer la pregunta de què vull ser de gran.
Obrint un llibre surgastada, la foto antiga d'un amic. Estem jugant davant de casa. Espero que sigui feliç.
Què vull ser de gran és el títol també del llibre que avui ens presenta el divulgador científic Pere Estupinyà. Si teniu més de 60 o de 70 anys, atenció, perquè podeu estar encarant, diu el Pere, la millor etapa de la vostra vida. Pere Estupinyà, bioquímic, divulgador científic, autor de Què quiere ser de mayor. Bon dia, bona hora, Pere.
Hola, bon dia. No ho dic jo, ho diu la ciència en el sentit dels estudis que parlen de la curva de la felicitat i demostren que estadísticament, no per tothom, però a partir dels 55 anys, la gent comença a estar millor o més lliberada de les pressions de la mitjana edat.
Tens un oient, un altre científic, que t'està sentint molt atentament i que ens acompanyarà en aquesta conversa. Ens està sentint des de Leicester, catedràtic de la Universitat de Leicester i també especialista en longevitat i ciència, degà de la UOC, investigador de la Fundació Pasqual Maragall. Salvador Massip, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, content d'estar amb vosaltres parlant d'aquests temes interessants.
Com estàs, Salvador, com va la vida?
Tot bé, gràcies.
Què tal? Fa tanta calor aquí dalt també com aquí baix?
Doncs sí, és pitjor, perquè quan l'onada de calor arriba als països del nord, que no estan preparats, que tot és moqueta, que no tenim finestres ben preparades, és horrorós, us ho puc dir.
Realment sí que us ve de nou, això, vosaltres, eh? I les temperatures de Londres d'aquests dies eren una cosa brutal.
Horrorós, sí, perquè fins i tot els aires acondicionats petaven, no estan preparats per aguantar això.
Pere, què és la quarta edat?
Bueno, la quarta edat és, jo la defineixo com l'edat quan comença la dependència. És a dir, els geriatres parlen d'un moment que es diu frailty o fragilitat, que és quan una persona està bé, pot tindre 60, 70, 80 anys, i en realitat, doncs, bueno, a veure, no està tan bé com estava als 30, però és independent, fa el que vol, pot anar a visitar uns fills a un altre país, o pot anar, bueno, no té problemes, potser caminarà una mica pitjor, però està bé, i llavors algo passa, no?, del ginoll, o de la cadera, o dels temes cognitius, i comença aquesta etapa que es diu fragilitat, i allí sí que comença lo que entenem per bellesa, ¿vale? I és el que per a mi, jo li dic quarta edat en el sentit de diferenciar-ho de la tercera, perquè abans només parlàvem de tercera edat i dius, no és el mateix una persona que està bé de 67 anys que una que està en problemes cognitius de 94. No poden formar part del mateix grup entès com a tercera edat. Llavors, al inventar este concepte de quarta edat associat a la dependència, a la pèrdua d'autonomia, a lo que sí que és ser vell, la tercera ja no és tan dolenta. Ja ets algú que és gran, però no és vell. És algú que té molta experiència i que encara pot fer moltes coses i que se pot plantejar de dir, oi, que aquesta nova etapa, en realitat la nova etapa no és la quarta. Però la quarta ja la teníem. La nova és la tercera.
És un llibre amb molta ciència, però també amb molta psicologia i molta filosofia. De fet, parles de no viure l'edat només com un número, sinó de com el temps que ens queda per viure. Aquesta seria l'edat prospectiva, d'alguna manera. I, clar, aquí mai sabrem quants anys ens queden per viure, però sí que podem fer un imaginari, no? Per exemple, tu quants anys diries que viuràs, Pere?
Jo, després d'escriure este llibre, podria pensar que jo, per la meva genètica, que és convencional, però pels meus hàbits de vida, que estan bé, i pels progressos de la medicina, pues, a la millor puc arribar als 93 o als 94. Per dir alguna cosa.
Que, ja és que ja és superior a la mitjana de supervivència d'avui dia a casa nostra.
Sí, perquè quan mires quan fas la mitjana d'edat, pues, penses també que hi ha gent que ha mort als 20 o ha mort als 30, i això baixa en la mitjana. És a dir, algú que ara té 51, com jo, l'esperança de vida és més gran que l'esperança de vida mitja de la població. Llavors, això, este concepte d'edat prospectiva, que este sí que no me l'invento jo, este sí que ve de la literatura científica, el prospective aging, és el que justifica este canvi de mentalitat. Si tu penses, jo penso, que possiblement viure fins als 94-95 i possiblement en qualitat com a mínim fins als 87-89 o més, dius, ei, me queda molt de temps per davant. I no sóc només jo, perquè jo t'he dit, jo tinc una genètica convencional, però si algú, perquè m'he dit algunes coses i, bueno, hay genes buenos y genes normales o malos, saps? Però algú que tingui una, bueno, una bona genètica i us cuida i tal, pensa que al 2074 se calcula que hi haurà 200.000 centenaris a Espanya. Ara n'hi ha 16.000. És a dir, hi haurà, és el sector demogràfic que més creixerà en les pròximes dècades. O sigui, tenim una expectativa de vida molt més gran.
És molt interessant aquesta edat prospectiva, perquè, mira, ara potser ens està escoltant un matrimoni que està malament i que té 65 anys, i diu, home, pel que em queda ja no em separo, ja aguanto. Doncs escolta'm, és que potser si escoltes el Pere i fas la teva edat prospectiva, et queden 30 anys de vida amb una qualitat més que acceptable. Potser sí que, sí, que és qüestió de fer un pas i afrontar aquests 30 anys separat.
Bueno, i molta gent ho està fent, eh? I al contrari, casant-se en edats molt avançades, o com dius tu, separant-se en edats que abans lo normal era pensar pel que queda no val la pena. No només pel que queda, sinó per l'autoedadisme. El com te concebixes a tu mateix als 65 o als 70 anys. La gent se concebia vella i al ser vell, lo de separar-se ja no era algo que la norma social se't feia estrany. Ara cada vegada la gent no se percep com a vella a aquestes edats, i sobretot no es percep ben vella pel número que tingui, sinó per l'estat anímic i físic que tingui. O sigui, ja no és una revolució que passarà en el futur, és una cosa que ja està passant.
Tu tens més elements que la resta per calcular aquesta edat prospectiva. Algú que no tingui coneixements científics, què hauríem de tenir en compte a l'hora de calcular, evidentment, l'atzar juga un paper decisiu, sí, també, però a l'hora de poder-nos calcular, en base científica, una edat prospectiva?
No, l'estadística, al final... Pensa que a veure, jo no vull ser ingenu tampoc, eh? Puc sortir després i m'atropellar un cotxe o vaig al metge i em diuen, ui, tens un tumor, el que sigui, això, aquestes coses passen. El que passa és que si ens fixem estadísticament en temes d'esperança de vida, esperança de vida en salut, edat modal, que és l'edat on més persones se moren, que és passat els 92 o 93 anys, llavors, si tu no... Bueno, tu pots fixar-te una mica, no?, en els teus hàbits i els teus paràmetres de salut, de si colesterol, de si pressió alta... No, bueno, jo és veritat que potser jugo una mica en avantatge perquè tinc aquest coneixement. Possiblement la persona és... Bueno, s'hauria de comentar una miqueta més i fer aquest càlcul.
Tu expliques que vas ser pare relativament gran, passat els 40 anys, sí, no? I que hi ha un abans i un després, no? Que a partir d'aquesta paternitat decideixes cuidar-te una mica més, tenir més elements per la teva supervivència, precisament per poder acompanyar els teus fills durant, sí, més anys i que et puguin veure, doncs, tu poder percebre la seva maduresa.
Sí, sí, això va ser un punt... Jo ja tenia el cap pensar en este llibre, però de cop, clar, quan dius, ostres, que si et pare en 42 anys... I t'imagines, pues, la teva filla en 20 i dius, jo vull estar a tope, saps? Jo vull disfrutar-la. Llavors és com una espècie de motivació extra per a cuidar-te, perquè jo estava en aquell moment, pues, portava una vida una mica més desordenada de la que porto ara. És a dir, jo vaig viure als Estats Units 7 o 8 anys, vaig tindre diferents relacions, diferents feines, dormir poc, menjar com... no malament, però... O sigui, no era una persona que es cuidés molt la salut. Exercici físic, pues, quan tenies temps, no? Llavors és veritat que tots els experts te van dient que és important cuidar-se a qualsevol edat, però quan te comences a fer una mica més gran és encara més important, no? O sigui, este concepte de que l'esport o l'exercici és per a joves, no per grans, és que és totalment a la inversa. Els joves ho aguanten molt millor, els estressors de l'ambient. Les persones grans, bé, jo no sóc tan, tan gran, però les persones quan anem fent-nos grans, allí sí que és que encara més important fer deport per mantenir tant la musculatura, com si sigui cardiovascular, tot en forma, no? I sí que va ser una motivació.
I que realment és un canvi de mentalitat total viure pensant que tens 70 anys que viure pensant que te'n queden 20 o 25 d'anys.
Aquesta és la clau. Esta és la
Perquè
clau.
Quan tu en tens 70 i dius, bé, és que És que en tinc 25 per endavant. Tinc molts números d'arribar als 95.
Sí, però és que mira, a la introducció del llibre, perquè el llibre comença a una festa que em van convidar del cumpleaños d'un amic que feia 60 anys. I jo pensava, ui, vaig a una festa de gent de 60-ones, ¿vale? Jo en tenia 48 en aquell moment. I de cop te'ls trobes que estan molt en forma, estan molt bé, i estan en moltes ambicions, en moltes ganes de fer coses. Però hi havia un home que tenia 72, i no ho semblava, que això és el concepte d'edat difusa, no? Que ara te diu algú, quants anys tens? I ja no saps què dir, perquè per aspecte o per actitud ja has perdut els referents, no? I aquest home em diu, oh, el meu pare va morir en 94, 95, i no es cuidava gens. En canvi, jo me cuido, i faig deport, i tinc 72, sembla... I dic, tu podries ser centenari. O sigui, té tots els números aquesta persona, perquè té bona genètica, se cuida, té tots els números per a ser centenari, i de cops va fer una cara de m'estàs dient que encara em queden 30 anys en 72? Això no li passarà a tothom, però llavors va fer un comentari molt graciós, diu, uf, a veure si m'arriben els estalvis.
Va, clar, ara no. Hi anirem aquí, perquè és un tema també molt, 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 molt interessant. De seguida el Massip, abans, però, què vol ser de gran? Tu, quan fas aquesta pregunta a una persona de 70 anys, què et respon?
Bueno, cada un té algun somni, saps? Pues alguns diuen viatjar, alguns diuen fer una carrera, alguns diuen estar en la seva família, no tots són ambicions grandiloquents, O sea, mirar-se la vida en més distància. El que passa és que com més activitat tingues a aquesta etapa, també més viuràs, perquè això te connecta més amb les persones i indirectament te fa portar hàbits de vida més saludables, no? Aquí la motivació, que cada un faci el que li doni la gana, faltaria més, però el missatge és viure de manera activa, proactiva, molt involucrada socialment, i això et farà envellir més i millor.
Salvador Massip, endavant.
Que una de les coses més importants que ha dit el Pere és aquest concepte de la quarta edat, que és bàsicament el que estem tots buscant els que treballem en envelliment, no? Separar malaltia d'envelliment. Perquè una cosa és dir, viurem 100 anys, viurem 90, 95, però el truc és com podem arribar a aquests 95 amb la millor salut possible, amb la millor qualitat de vida possible. I crec que el missatge, que crec que és molt important, és que una part d'això, una part està en els gens, és cert, però una part molt important està en la nostra conducta, en els nostres hàbits de vida. I aquesta caiguda del cavall que explica el Pere, no? Que de cop i volta diu, m'he de començar a cuidar, que a vegades pot ser amb el fill o pot ser quan comences a tenir algun problema de salut. Crec que és un procés que hem de fer tots molt conscients que la vida no s'acaba als 65, que és el concepte que la societat ens ha marcat molt, no? Que et jubiles i ja està, ja no fas res, ja estàs, diguéssim, en temps de descompte, ni molt menys. En 65 et queda molt de temps pel davant per fer coses si tot va bé. Per tant, cuidar-se, tenir una vida activa, etc, és clau.
Sí. I la idea aquesta, que la tercera edat, com a etapa final de la vida, ha quedat desfasada, perquè... Sí,
és la penúltima.
És la penúltima. N'hi ha una quarta que sí que és la final, no? La de la dependència. Sí. Però en aquesta tercera, que potser ens podem posar d'acord, que és a partir de la jubilació, dels 60-65 anys, no? Et poden quedar 20 anys bons.
Sí. I això és el que deia Salvador, han de ser bons. O sigui, aquí hi ha un terme... La quarta edat ha de ser el més curta possible. És a dir, has d'arribar a la fragilitat el més tard possible, per viure en salut. I de fet, hi ha un terme que li diuen compression of morbidity, comprensió de la morbilitat, que és, d'alguna forma, el que busca també la medicina, perquè si no, quan pensem en conseqüències econòmiques de tot això, dius, ostres, si tenim gent molt gran, que despesa mèdica, etc, dius, no, perquè si tu... La gran despesa mèdica és a la quarta edat, no a la tercera. I un concepte que deia, quan parlàvem de la jubilació, és que m'ha vingut al cap el que deia Salvador, no? Pensa que a vegades parlem com a sinònims, jubilar-se i retirar-se, i conceptualment és molt diferent, Retirar-se, retirement, és com a apartar-se, com a ja has acabat la teva funció i et retires. I no, jubilar-se ve de júbilo, no? D'alegria. Llavors, jo crec que és... Hem de parlar més de la jubilació, júbilo, que no del retirement, retirament, retirar-se.
I heu pensat vosaltres amb la vostra jubilació?
Jo sí, perquè sóc autònom. Llavors jo... Sí, en la part econòmica del llibre, que parlo de tot este, dic, home, però si jo com a autònom me quedarà una pensió ridícula, que jo particularment tinc que ahorrar. Ja sé que la paraula estalviar és en la situació que estem vivint, per a moltes persones és utòpica també, però un dels pilars de la longevitat És a dir, per a, no només per viure més, sinó per viure millor i poder disfrutar d'esta tercera edat, és l'econòmica. Llavors, jo sí que sé que... A mi el que em passa és que també em dedico a una cosa que m'agrada. Llavors, jo no tindré ganes de jubilar-me. O sigui, jo sé que seguiré treballant d'una manera parcial, potser amb menys pressió que ara, però seguiré... facturant d'alguna manera, no?
Com
però...
la Shakira.
Sí.
Tu, Massip, hi penses?
Home, jo espero fer com Molière i morir-me a l'escenari. Jo espero morir-me amb la pipeta a la mà. I
vestit de groc, també, eh?
Sí, exacte. No, perquè saps què passa? Que és una mica com el diu el Pere. Si estàs fent una cosa que t'agrada, doncs vols fer-la al màxim de temps possible. I això xoca molt amb aquest edatisme social, no? Que deies, sí. de que sembla que a partir dels 65 ja no pots contribuir a la societat, no? I de fet, en el meu camp, a l'acadèmia, a les universitats, hi ha universitats que amb 65 t'has de jubilar. En canvi, al Regne Unit, als Estats Units, pots tenir 70, el que sigui, mentre sigui estiguis productiu i estiguis contribuint a aquella universitat, el teu cervell pot estar en plenes condicions. No vol dir que els 65 t'hagin d'aparcar. I això és un canvi de xip, de mentalitat, que la societat, algunes com la nostra, potser no l'ha fet del tot encara.
Sí, bueno, jo alguns exemples que fico al llibre és... hi havia un catedràtic de físic, bueno, Premi Nobel de físic, que va estar a Los Alamos. Era l'últim científic que quedava viu, que havia estat participant a la bomba atòmica i en 91 anys estava a Harvard treballant. I després Paul Zameny, que va descobrir l'ADN de transferència, en 93, jo el vaig entrevistar també a la Medical School of Harvard i entusiasmats. I això els feia viure més, perquè els feia viure en motivació i en propòsit.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Salvador Massip, el Pere Estupinyà, i fent-nos una pregunta: què vol ser de gran? Just in time, you found me just in time, before you came. El Pere Estupinyà diu que és autònom i que ja estalvia cada mes, es guarda un raconet perquè la pensió que li quedarà és ridícula. De fet, hi ha un capítol del llibre que precisament parles d'aquesta salut financera. Cuidar la salut financera no és tan diferent de cuidar la salut física.
Sí, sí, bueno, l'has d'anar preparant en temps, has de ficar una espècie de resiliència o reserva, quan diuen reserva cognitiva o això, pues, bueno, una reserva econòmica també. Sí, el que passa és que, bueno, no tenim una... Jo particularment, a mi ningú m'ha ensenyat a estalviar. És a dir, estalviar no és només separar X euros al mes i deixar-los a un compte corrent, perquè este compte corrent el que farà és anar perdent diners, perquè el puja. Doncs has d'estalviar en alguns productes que a llarg plaç te poden donar una rentabilitat, i hi han diverses fórmules, i no sóc superexpert en això, no? Però sí que el llibre planteja algunes fórmules d'estalviar. En més o menys risc, depèn de cadascú.
Tinguis més o menys capacitat d'estalvi, és evident que els diners són un element de la nostra salut, i que també envellir amb diners et permet una qualitat de vida molt diferent d'envellir sense.
Sí. Aquí no tant. O sigui, jo que, bueno, i Salvador sap també, no? I jo que vaig viure uns temps als Estats Units, la diferència és abismal, encara només per accés als sistemes mèdics i per moltes altres coses, no? Aquí, d'alguna forma, penso que jo soc de les Terres de l'Ebre. Allí no fa falta tants de diners per a viure bé a les zones, diguem-ne, més rurals o fora de la ciutat, no? Llavors, però sí, és fonamental preparar-se financerament, també.
Però el fet de viure més anys, també, per exemple, altera la qüestió de les herències, perquè tu potser comptes heredar uns diners dels pares, però els pares també viuen tants anys que aquesta herència la rep quan ja estàs a la teva tercera edat, com si diguem, no?
Sí.
Perquè ells han mort a la quarta, i a més, potser després de tants anys com a pensionistes han fet una hipoteca inversa, i aquella casa que esperaves heretar, doncs ells l'han hagut d'hipotecar per poder pagar la dependència que tenien a la quarta edat, que s'ha allargat més per l'esperança de vida.
Total, és que això és un canvi cultural, també, perquè les generacions dels nostres pares sí era com que tenien una missió de deixar unes propietats o uns diners o un benestar econòmic als fills. Ara això està canviant. La mentalitat de la gent que s'està començant a fer gran ara no és tan generosa. O sigui, sí que és generosa, però també volen aprofitar-los ells. ¿Vale? Jo crec que el problema de fons és que no hauria algú de jove d'estar pendent... La situació econòmica que tenim és la que tenim, però no hauria de ser així, no hauria d'estar pendent de veure si este pis credo dels pares me soluciona la vida, saps?
Massip.
Sí, jo crec que això ens enganxa també amb un canvi, amb aquest canvi de paradigma social, que l'economia dels estats està pensada doncs, per una jubilació als 65 anys i una esperança de vida als 60 pocs, 70, i ja està, no has de pagar una jubilació durant molt de temps. Ara estem entrant en jubilacions que l'estat haurà de pagar 30 anys, potser, de vida d'una persona molt activa, a més, que no tenim, la caixa no dona per tant. I això implica, doncs, clar, que aquest suport social que esperàvem donar a la població d'edat avançada ja no és tal, la qual cosa aquesta gent ha de... hem de trobar manera d'estalviar d'una altra manera i això doncs, afecta de rebot els fills. No? I ja estàvem veient aquests dies no? que cada cop hi ha més deixes en vida dels pares, els que poden, i ja no esperar a morir-se per passar els diners del fill, perquè si no és això, no donarà temps a gaudir-ho. Crec que s'ha de repensar molt tot l'impacte econòmic d'aquesta tercera i quarta edat en la societat, perquè no estan dissenyades les nostres societats tal com tenim ara, ni el sistema de salut tampoc, per donar servei a aquesta població que deia el Pere, que cada cop n'hi ha més de tercera i quarta edat i fins i tot centenaris.
El que passa que és molt diferent la tercera i la quarta. Eh? La quarta sí que és una despesa sí, mèdica, la gent que té que estar a residències, això sí que és un cost molt gran per al sector públic. Els jubilats, la pensió, al final acaben tornant també al sistema, perquè van a uns restaurants, és diner que circula. No, la quarta edat, per això la de la compressió, que la quarta sigui el més curta possible. Allí és quan hi ha el gasto mèdic, el gasto social, etcètera, més gran.
El Pere Estupinyà, en aquest llibre, també parla del que es penedeix la gent gran de no haver fet, allò que en algun moment sempre... A veure, les teves conclusions. No haver passat prou temps amb els fills, un clàssic, no haver cuidat prou la parella, no haver demanat perdó a temps...
Sí.
També es penedeixen sovint d'haver treballat massa o de no haver canviat de feina quan tocava, no? Sí. D'haver prolongat massa, potser.
Saps què passa? Que jo no ho sé, això. O sigui, jo busco informació. Això són estudis científics que pregunten a les persones de què se n'han pedit. Jo tinc una mica de vegades de síndrome de l'impostor, és a dir, jo no sóc un superexpert, jo no sóc qui per a de cop inventar-me de què se'n penedeix la gent quan se fa gran, però això que acabes de dir són les principals conclusions d'estudis científics que pregunten aquestes coses a les persones, no? Jo a este llibre, al final, el que he fet, òbviament, jo sóc bioquímic, tinc certa informació, em dedico al periodisme científic, però he seleccionat com molt bones fonts per a donar aquestes respostes de diferents temes a la gent, no? I és veritat que els factors emocionals és el que les persones, quan se fan gran i se'n penedeixen de coses, és el que pesa molt més que les coses pràctiques. Inclús inversions econòmiques que si l'hagués fet, potser... Per què no vaig invertir en aquell moment o per què no vaig comprar aquell pis? Bueno, pues mira, mala sort. Jo què sé, no saps què hagués passat, tampoc. Però aquestes coses que te deixen...
El factor humà.
Sí, sí, com un forat emocional, com algo que un arrepentiment... sobretot en temes familiars és el que més, no? Jo no tinc experiència directa, no? Però que dins d'una família hi hagi algú que tingui la sensació de que no ha resolt a temps un conflicte i això ja no s'ha solucionat mai, doncs és un arrepentiment molt fort.
Massip, et consta també aquests informes científics, aquestes respostes, no? Té tota la lògica del món, no?
Sí, efectivament. Jo crec que els problemes són els mateixos, són bastant transversals amb la societat. Crec que, clar, estem molt vivint en societats que van cada cop més ràpid, que se'ns demana treballar molt i tot és molt de pressa, no et dona temps a parar i gaudir de coses simples com la família, com el que sigui, no? I tothom sempre, quan parles en les entrevistes que veus, els estudis que veus amb gent gran, sempre és el mateix que els hagués agradat poder potser parar-se a gaudir d'alguna d'aquestes cosetes una mica més.
Hi ha un altre tamarro, a 11:45 del migdia, en directe al suplement amb el Pere Estupinyà, amb el Salvador Massip, que és la son, que és el dormir. I això també... I en parlem moltes vegades amb el Salvador Massip.
Sí.
Tu què tal descanses, Pere?
Fatal. Bueno, a veure, m'ho dius avui, que he vingut de Madrid, ahir vaig estar a la festa de la Fèria del Libro, hauré dormit poquíssimes hores avui. No, i este és dels factors que contribueixen a la salut i a la longevitat, este clarament és el meu punt feble. Jo tinc la sensació de que no necessito dormir molt. O sigui, quan se diu entre 6 o 8 hores, jo crec que en 6 tiro fantàstic, ¿vale? I no però menys de 6 hores sí que perjudica la salut, pues perquè la son no és només descans, té uns mecanismes de reparació que s'activen, això el Salvador ho sap molt bé, no? I este seria el pitjor. Al final, el llibre, perquè vol tenir un aspecte pràctic per al lector, és a dir, te dono una informació i te faig una sèrie de preguntes perquè tu te qüestiones i pugues, no només en quant a salut, sinó també en tema psicològic, en tema social, en tema econòmic, com dies, pues arribar a tenir una gran longevitat i un molt bon benestar, no? I jo aquí, quan he fet l'exercici d'anar-me preguntant temes de dieta, d'exercici, d'economia, de son, dic, ostres, el descans... El que passa és que no està associat a l'estrès, en el meu cas, perquè en realitat el problema és més l'estrès que la falta de descans, perquè la falta de descans o el dormir malament ve d'estar estressat. I jo crec que l'estrès, en tot el que implica de cortisol, és i sistema immune i tal, és un dels principals problemes. En el meu cas, jo no tinc estrès psicològic ni físic. Simplement dormo malament perquè dormo poc. O sigui, perquè vull apurar massa els dies i tal. Però sí, i en l'estrès hi ha un punt interessant allí que no afrontem els estressors. Quan algú està estressat, li intentem, en lloc d'anar a la causa...
No t'estressis, sí, no t'estressis.
Sí, però diu, medita o fes exercici... En lloc d'anar a buscar què és el que t'està estressant.
Treballa menys, bueno, però és que a vegades no és una opció.
No es pot. Sí, però primer ho has de saber, perquè moltes vegades no ho sabem, el que ens està estressant, o no ens donem compte, perquè potser és algo familiar, o és algo d'unes amistats, o és algo econòmic, o sigui, a la part psicològica del llibre, sí que crec que, o sigui, donar-me en compte que hi ha algo de falta d'autoconeixement profund en la nostra vida i en la nostra, inclús, personalitat, ¿vale? És a dir, que anem tirant per la vida, anem solucionant coses d'un dia per l'altre i anem avançant i de vegades no parem per a reflexionar prou sobre nosaltres mateixos.
Massip.
Com a societat dormim malament, és claríssim, és una cosa que no hi posem prou atenció, jo també sóc culpable d'això, una mica com el Pere, jo també dormia poc perquè m'agrada fer coses i vull aprofitar el dia, però a poc a poc m'he anat adonant de la importància aquesta, no? De fet, acaba de publicar-se fa no gaire un estudi que han comparat dades de salut que hi ha a les bases de dades angleses i han buscat aquests rellotges epigenètics que marquen una mica l'edat biològica i s'han adonat que hi ha una associació entre les persones que dormen entre 6 i 8 hores, aquesta, diguéssim, xifra màgica que sempre diem, doncs és real, que si dones més de 8 hores l'efecte es perd, si dones més de 6 hores menys també, però hi ha aquesta zona de 6-8 hores que s'associa més amb un envelliment saludable, per tant, no és broma, el cervell és l'òrgan més important que tenim, l'hem de cuidar molt i el son és clau per reparar el cervell mentre dormim.
Pere Estupinyà, divulgador científic, autor de Què quiero ser de mayor, amb el Salvador Massip, juntament avui aquesta operació conjunta per presentar aquest llibre i parlar al final de salut, de vida i de longevitat, perquè tu també insisteixes sovint, Salvador, que cada vegada serem més centenaris, també a catalans, i només cal veure el cas de la Maria Branyes, eh?
Jo crec que això hem de ser conscients que ens queda molta via pel davant i que volem, com deia el Pere, escurçar, comprimir aquesta quarta edat, arribar a l'edat que sigui, però amb el màxim de salut. I això, una part, està a les nostres mans.
Pere Estupinyà, pren-te un calma, eh?
Sí, no, però aquest dia, estrès psicològic no tinc. O sigui, passa que, pues, portes un ritme de vida molt accelerat. I... No, m'estava molt content de... M'hagués agradat que estigués en persona en Salvador, que
a l'Èster,
mos tenim molt de pressi i res, pues a veure si un altre dia coincidim.
Abraçada des de la distància, no, Salvador?
Sí, molt grossa.
Pere, que vagi molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.